Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. L'alt nombre de visites que s'ha produït en aquestes últimes hores en el web per consultar els punts de votació de l'1 d'octubre s'ha notat de moltes maneres, també buscant a la xarxa. La cerca on votar s'ha disparat a partir del moment en què el president Carles Puigdemont ha piulat en el seu compte de Twitter l'adreça del web, concretament a 6:15 d'aquesta tarda. Hi ha la concentració que es produeix des d'aquest matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Barcelona. L'Assemblea Nacional Catalana ha agafat uns voluntaris que han obert un passadís per fer arribar menjar i beguda, cosa que fa pensar en el fet que s'allargui o en la possibilitat que s'allargui aquesta concentració. Recordem, recuperant el tema d'inici, que el govern ha anunciat els llocs on es podrà votar aquest 1 d'octubre. Carles Puigdemont ho ha publicat en el seu compte de Twitter. I encara us comentem en relació amb les mobilitzacions, que són 20.000 les persones, segons la Guàrdia Urbana, que han participat en els moments de més afluència en aquesta concentració per la llibertat dels detinguts. En aquests moments, segons les últimes dades de què disposem, són 7 els que han quedat en llibertat i 7 més els que continuen detinguts. També és notícia Mèxic, d'altra banda, on es busca contrarrellotge supervivents pel terratrèmol. Equips d'emergència i voluntaris treballen en les últimes hores per rescatar persones amb vida per sota dels llocs on hi ha runes. Viuen hores d'angoixa. Segons les últimes informacions, podrien arribar a 250 o fins i tot a 300 les víctimes mortals pel sisme. I amb aquest apunt acabem l'informatiu. Donem pas de seguida al programa Plusvàlua a Ràdio Estel. Seguiu en la nostra sintonia.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Aquest diumenge 24 de setembre a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 11:15 del matí en directe a Ràdio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Quantes i quantes engrunes d'avantpassats porto vives.
Josep Pous i Pagès, la vida i la mort d'en Jordi Freginals, 1912.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre i benvinguts un dijous més al Plusvàlua, el programa d'Economia amb Valors, que cada setmana el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, els ofereix a través de Radio Estel. Avui parlarem de turisme, un dels sectors més importants per l'economia de casa nostra i que en els darrers anys ha experimentat un important creixement. Aquest any, per exemple, podem dir que ha estat un any bo, tot i alguns elements que han pogut afectar aquesta tendència. Parlarem de tot plegat amb Lluís Alegre, economista, exconseller de Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i a tertúlia avui tindrem a l'empresària del sector sanitari, Mercè Blanco, l'advocada matrimonial i penal, Ana Boza, i l'economista Enric López Milà. La producció del programa va a càrrec de Mireia del Pozo i als controls ens tenim a Toni Huguet. El nostre país no té recursos naturals importants, però sí que disposem d'un recurs que s'ha demostrat molt valuós en la història econòmica recent, el sol i el clima. Des dels anys 60 s'ha desenvolupat una indústria turística que ara mateix té un pes del 12% en l'economia de Catalunya i que indirectament exerceix un important efecte d'arrossegament sobre altres sectors de l'economia. Catalunya i Espanya baten records de visitants any rere any i des de l'any 2010 l'activitat turística creix per sobre de l'activitat general, generant llocs de treball, renda i riquesa. Estem parlant, a més, d'una indústria de futur. Segons l'Organització Mundial del Turisme, les arribades de turistes internacionals a escala mundial creixeran un 3,3% anualment fins l'any 2030. El turisme, doncs, és clau per entendre la trajectòria de l'economia del darrer mig segle, però l'activitat turística també té el que podríem anomenar la seva cara fosca. El seu impacte sobre l'entorn i el medi ambient és molt elevat. Ara mateix, la bombolla turística que pateix Barcelona està generant una forta polèmica sobre com gestionar aquest fenomen. D'altra banda, els sindicats es queixen, amb raó, que el creixement del sector no ha portat una millora de les condicions de treball i dels salaris, sinó que l'externalització de moltes activitats hoteleres ha generat més precarietat a les feines. Convé, doncs, un turisme de qualitat, que generi llocs de treball ben pagats i que produeixi una riquesa que reparteixi socialment. Això és el Plusvàlua a Radio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals en el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Doncs vinga, entrem en matèria i saludem a l'economista i exconseller de Turisme i actualment vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Lluís Alegre. Senyor Alegre, molt bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
I benvingut al Plusvàlua. Primer de tot, és una valoració d'aquest any. Tenim dades de juliol. Més 11 milions d'estrangers van venir a Catalunya aquest mes. Com valora l'arribada turística d'aquest any?
L'arribada turística d'aquest any pràcticament és com sempre. Vull dir, amb un to, diria, de consolidació i de creixement, no? De tots modos, ja fa temps que insistim, i bona part de la societat també s'hi demana, que no parlem tant de la quantitat, sinó més aviat dels efectes positius que genera i també de les adversitats que provoca, a fi efecte, de mirar que puguem continuar creixent, com es deia amb l'editorial, amb un turisme de qualitat, amb un turisme sostenible, amb un turisme respectuós amb el medi ambient, amb un turisme respectuós amb els ciutadans que ja habiten en el seu lloc, i per tant aquests són els reptes actuals, de mirar d'anar creixent, però per la banda positiva, que és per amb riquesa, pels ciutadans i, naturalment, també pel país.
És a dir, i trobar com una mica d'un equilibri, no? El creixement, però no de manera, doncs, desmesurada.
De qualsevol manera, evidentment, no. En els primers anys no es tenia cura d'aquest aspecte i aleshores es van fer moltes coses que no es tracta ara de criticar perquè es van fer d'acord amb els paràmetres de l'època, però que en perspectiva vam dir ojalà ho haguessin fet d'una altra manera. I per tant ara, com que hi ha molta més informació, més coneixement i més experiència, sí que val la pena parar compte amb aquest efecte, diríem, de buscar nous reptes, la desestacionalització. Dels recursos que heu mencionat, i són certs tots els que heu dit, a mi m'agradaria afegir el cultural, perquè Catalunya és un país ric en cultura, fruit dels 10 segles que portem d'anar caminant i anar avançant, i llavors tot això queda en un turisme que queda repartit per tot el territori, des del romànic fins al gòtic. Tot el que és l'entorn, diríem, del Cister, Poblet, Santes Creus, la Catalunya Nova, no? La Catalunya Vella, el romànic, tot el que és el Pirineu, no? Les ciutats. A Barcelona, temps enrere, els estius quedava buida. Després en podem parlar, avui queda plena. Però per què? Perquè ha generat un interès per part de, podríem, em sembla que podem dir, del món sencer, no? Girona, Tarragona, el món rural, tot el tema de la pagesia i les cases de pagès. I, per tant, hi ha hagut unes polítiques que em sembla que han sigut encertades de distribució. El que sí que hi ha d'haver és una ordenació. I això és el que cal, encarar-ho en aquest moment amb energia.
Fa uns anys, quan va començar la bombolla turística o el turisme a Catalunya, es va potenciar sobretot alguns punts en concret, de costa, no? I és on realment es va acumular molt turisme. No estem caient actualment també el mateix problema? S'està potenciant alguns punts en concret, com per exemple Barcelona? I d'altres queden una mica verges?
Bueno, en aquest moment, Girona, turísticament, va a l'alça. Tarragona va a l'alça. En tota la zona de Lleida, la muntanya i la mateixa... Bé, per tant, em sembla que sí que, vull dir, sempre podem buscar punts per millorar, però em sembla que hi ha hagut un efecte, diríem, de redistribució del turisme per tot el territori que era impensable fa uns anys enrere, no? I és cert que al principi era sol i platja, però avui en dia ja sol i platja no, perquè la gent quan arriba té, diríem, més cultura, inclús més informació, i per tant hi ha més exigència. I, bueno, una estoneta a la platja, pues, per un ciutadà nòrdic, pues, evidentment el sol per ells és vida, no? És per tots, però per ells encara més perquè en tenen mancança, no? Però al cap d'una estona diu, bueno, i ara què hem de fer? I, per tant, jo, la gastronomia, hem dit el rere país. Per tant, vull dir, un que estigui a la Costa Daurada, doncs ja se'n va cap a Reus, se'n va cap a Santes Creus, se'n va cap a Poblet. Un que està a la Costa Brava, doncs se'n va cap a la Bisbal, i llavors tot el tema de la terrissa, també, o cap a Girona, i no diguem ja, perquè, vull dir, Girona, per exemple, té sol i neu. I, per tant, em sembla que hi ha hagut un efecte de redistribució. Ara, el que sí cal és ordenar-ho.
Ordenar-ho, i sempre es parla de turisme de qualitat, apostar per aquest turisme doncs que tingui un poder adquisitiu que pugui fer despesa al territori. S'està aconseguint?
Aviam, les estadístiques són estadístiques, i, per tant, ara jo no voldria aixecar cap polseguera en contra, no? Però l'estat espanyol, i dintre de l'estat espanyol, nosaltres generem una quarta part, és a dir, que poca broma, perquè quan es diuen no, Espanya, escolti'm, un 25% és mèrit de Catalunya, venen a Catalunya els turistes, no? Si ens anem a les estadístiques internacionals, ja heu mencionat els de l'OMT, nosaltres estem situats en un tercer lloc en número de visitants i també en entrada de divises. Bueno, escolti'm, doncs, si resulta que som els tercers, no en persones, i amb diners fóssim els desers, diríem, hi ha un desequilibri. Per tant, vol dir que estem bastant dintre del que són els paràmetres generals, no? Dit això, doncs hem de buscar doncs, una major desestacionalització, una major segmentació de l'oferta, i naturalment doncs, Barcelona, Cap i Casal, a partir del 92, es va situar en el mapa. Aquest temps enrere, doncs, la gent era una ciutat, entre cometes, per el que dirien els àmbits normal, per no dir provinciana, avui és una capital no europea, sinó mundial. Estem dintre de les primeres del món, no?, en quant a interès. Això és dolent. No? Miri, escolti'm, jo estar competint amb Nova York, anar competint amb Londres, competir amb París, doncs és una lliga que molts hi voldrien ser-hi. Ara s'ha de fer bé. I, per tant, aquestes massificacions desordenades són negatives i, per tant, hem de dir cuidado, perquè també es pot morir d'èxit si no es gestiona correctament. I cal gestionar-ho correctament.
I com no poder morir d'èxit? Quina és la clau?
En primer lloc, jo em sembla que els sentiments s'han de saber moderar per la raó i, per tant, valorar el que tenim. En segon lloc, jo, tots aquests, a vegades, que estan en gestió pública i que quan eren jovenets, o no tan jovenets, però seguien aquell lema de prohibir o prohibir, jo els diria que ho recordessin. Per tant, prohibir, em sembla, Barcelona, que no vingui més gent. Perdoni, no depèn de vostè. Vull dir, si vostè té la sort d'estar en el mapa mundial, capitalitzi-ho. I, per tant, el que hi ha d'haver és una ordenació. Com? Tenint en compte, penso jo, tres aspectes, i ara no voldria ser tampoc exhaustiu, no? En primer lloc, el que ens visita, que busca quelcom, cultura, coneixement, bueno, doncs que l'han de tenir en compte. En segon lloc, els ciutadans, que són els que, en el fons, ofereixen, diríem, l'arribada, i, per tant, han de treure el profit i hem de minimitzar, diríem, els inconvenients d'una massificació. I després el sector turístic. I, per tant, entre aquests tres sectors, els ciutadans, els habitants, el sector turístic i els que venen, s'ha de buscar la manera de fer-ho bé. I això qui ho ha de fer? Doncs l'administració. No gestionant. La meva modestíssima opinió, em sembla que el que l'administració té el poder d'ordenar i que quan gestiona, a vegades no és el millor gestor. Per tant, allò de, ah, això ho farem nosaltres. Perdoni, deixeu fer el que ho sap fer-ho. Per tant, ja li dic. Un consens entre els ciutadans, el sector i també els interessos dels visitants, que per alguna cosa venen, i aleshores l'administració és el que ha de saber conjugar els riscos i les coses positives, que hi hagi una política de redistribució, i ja està, ordenar, però en aquest sentit.
Un ordenament que s'està produint a la ciutat de Barcelona, o s'intenta des de l'Ajuntament, no sé si s'està fent bé.
Jo més aviat veig que, malauradament, i això em sap greu, s'ha generat com una espècie de bons i dolents. I aleshores, quan aties aquests sentiments, després buscar un equilibri és dificultós, no? Amb tot el respecte als ciutadans, que són els que, a més, han de gaudir dels beneficis, perquè, en el fons, qui treballa amb els restaurants, qui atén els turistes, són gent d'aquí, no són pas gent de fora. El que s'ha de buscar és que hi hagi aquest, diríem, aquesta ponderació positiva, no? I, aleshores, no culpar-los dels que venen, no? Perquè, escolti'm, si resulta que la gent té interès perquè Barcelona s'ha convertit en cap de creuers per la Mediterrània, cosa impensable temps enrere. I aquest és un perfil de gent que normalment ve de llarga distància. Quan arriba, doncs, acostuma a passar un dia o dos a Barcelona, i on se'n va, doncs, a un hotel, i, per tant, bueno, escolti, les coses s'ha de tenir en compte. Home, jo em sembla que amb tot el tema de l'homicidi, de l'hostatge amb domicilis particulars, s'ha d'ordenar.
Com? Doncs, un tema delicat, no?
Bueno, escolti'm, avui en dia, que la informació és total de tot, des dels IBIs fins a què està lloguer, qui no està lloguer, quin tipus de contractes. Escolti'm, doncs, el que hi ha d'haver és on dir la irregularitat fora. Per tant, tot el que sigui, doncs, inclús focus de possible economia submergida, és perniciós pel país. I, per tant, això ja marca, escolti'm, les ofertes, doncs, com surten, i després vigilar-ho.
Vostè seria partidari...
I d'acord amb els que ho volen fer bé, que n'hi ha molts que ho volen fer bé. I aquests normalment no se'ls té massa en compte, al revés, reben, diríem, els prejudicis d'estar en un sector que podríem dir és com mal vist. Si està ben fet, ha de ser ben vist. I si està mal fet, ha de ser erradicat.
Vostè seria partidari d'arribar a algun acord amb aquestes plataformes com Airbnb que anuncien aquests pisos de particulars, com ha passat a altres capitals europees, perquè es legalitzi, paguin els seus impostos?
Jo tot el que sigui ordenar per la via de la transparència i la claretat i després vull dir, la responsabilitat de que l'ordenat s'executi, sí. I, a més, també hem d'estar presents, hem d'estar, vamos, ho veiem, de que la societat ha canviat molt les formes de contractació. Ens agrada? Pues potser no, però es don.
És la realitat, no?
És la realitat. Vull dir, tot el tema, per exemple, de com... Bueno, i gràcies a que hi ha hagut pues, aquesta política, que jo no sé si és bona o és dolenta, però la vivim d'aquest low cost amb tot, doncs, escolti'm, el que hem de fer no és arronsar-nos, sinó mirar de posar condicions i que hi hagi transparència, i després hi hagi la fermesa de fer-ho executar, i llavors, si una, hi ha una transparència que és pública, i a més està legalitzada, i a més paga els seus impostos, i a més pots controlar la qualitat, a fi i efecte també de que hem de tenir, penso jo, la cura pel que ens visita. I per tant, allò que diem dels drets dels consumidors, de que si t'ofereixen unes condicions X, siguin aquestes X, i no sigui X dividit per dos, em sembla que si tot és fruit d'aquest procés, doncs el món va canviant i apareixen coses noves. I professions que temps enrere eren molt esteses, hem vist com a lo millor han anat canviant, no?
I és que internet està canviant moltes coses i el turisme l'ha canviat molt. Als anys 80, comprar un bitllet d'avió era un món totalment diferent al que és actualment, ha fet possible que molta gent pugui viatjar, un gran sector de la població que no tenia accés a anar a altres capitals, doncs ara en té, i ja tenim aquestes plataformes, no?, que fan que doncs, pugui llogar d'una manera o d'una altra. Tenim hotelers...
La contractació d'hotels, per exemple. I abans havies d'anar forçosament a una agència de viatges, i avui, potser, des de casa... També és cert que a vegades, aleshores, si tens un ensurt, estàs tu davant de... d'un
abisme.
Davant d'un abisme. Si hi ha hagut una contractació d'un professional, a lo millor tens unes clàusules d'una certa, diríem, compensació o garantia, o diu, mira, pare, compta amb això, o aquesta oferta pot ser una mica enganyosa. I, per tant, aquí ha d'haver-hi un equilibri. Hi ha coses en les que els professionals són realment doncs, imprescindibles, o és de prudència fer-los utilitzar. Hi ha una dita catalana que diu que hi ha estalvis que es mengen les estovalles. Per tant, parar a compte que a vegades estalviar per estalviar, doncs, provaràs el que trobaràs, i escolti, jo aquí, si m'han d'operar el cor, un bon cardiòleg. Segons què, doncs vinga. Per tant, això s'ha de tenir en compte.
Estàvem parlant dels hotelers, tenim els apartaments turístics legals que es queixen de la moratòria de la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament. No es pot obrir hotels en zones més turístiques, tampoc apartaments turístics legals. Veu bé aquesta moratòria? A dir, no, més hotels, no.
Jo no la veig. Jo ja l'he dit al principi, és dir, prohibir. En el fons, el que prohibeix és perquè és incapaç d'ordenar. I, per tant, aquí això també hem de dir... El que prohibeix normalment és que no sap com fer-ho, i llavors el fàcil és dir, escolti'm, com que mano, a creure i ho paro. Perdoni, la vida segueix. I, per tant, hi ha determinades inversions que si reuneixen uns requisits urbanístics, els que mani, pues, l'ordenació vigent, no? Doncs ja dic, jo crec que és perniciós. La qual cosa no vol dir... barra lliure i facin el que vulguin. Però sí, jo no em voldria reiterar, no? Prohibir és la incapacitat de governar.
Perquè quan es prohibeix després s'està generant economia submergida, en el fons?
Normalment, vull dir, les aigües, quan cauen, doncs o van pel canal, que més o menys tu has pogut, diríem, ordenar, però, vull dir, voler tapar un riu, al final desborda.
En parlem després també de si la situació turística a Barcelona està provocant un increment de preus dels habitatges, sobretot de lloguer, però també m'agradaria parlar, senyor Alegre, de la turismofòbia. Aquest any doncs, ha protagonitzat algun episodi a la ciutat de Barcelona. Com la veu vostè? Aquests atacs contra, per exemple, el bus turístic...
Home, què he de dir? Pues que és rebutjable. És dir, tot el que es fa correctament...
Però s'ha rebutjat el suficient? Des de les administracions?
Bueno, vull dir, hi ha alguns que els hi fa, no diré mitja gràcia, però se'ls escapa el riure per sota el nas. Malament. Tot el que sigui desordre, em sembla que hem de rebutjar-ho. El que hem de demanar és, escolti, facin els deures, no? I, per tant, això d'excusar-se amb la multitud o excusar-se amb grups que són coneguts, però que, en fi, malament, perquè això acaba fent gràcia amb alguns, no tothom, i acaba sent un mal de cap greu. I, a més, el turisme, el turista, tinguem en compte que ve perquè vol. I tu vas a un puesto que saps que serà raonablement ben atès. I, per tant, aquest percentatge que vostè ha dit del producte interior brut, que, a més, té uns efectes multiplicadors, perquè tinguem en compte que quan...
El 12%.
Un 12, però que possiblement sigui el doble amb els efectes induïts. Perquè, escolta, un hotel on compra els llençols, un hotel on compra totes les instal·lacions, des de l'aire condicionat fins a lo de cuina, on compra els mobles. I, per tant, això, sí, turísticament, tal, però els efectes induïts són molt importants, no? Escolti'm, nosaltres és un dels pilars de l'economia. Tampoc jo diria, és el millor... No, no, perdona, és un dels pilars. I un país, perquè sigui ric i pròsper, ha de procurar tenir una certa diversificació ordenada, no? I, per tant, òbviament s'ha d'apujar el món primari, que en el fons és la pagesia, que és el món rural, que és d'on mengem, no? És els que ens cuiden el país, a més, perquè un país sense món rural seria erm i com deshabitat i, a més, amb perills de tot, des de malmetre la natura... Bé, ens entenem, em sembla. Una indústria, doncs, que generi aquells recursos que són necessaris, i el turisme, cada vegada el sector del lleure està més estès. Per què? Perquè el nivell de vida ha anat pujant. I, per tant, voler posar pegues a una cosa que t'aporta... Clar, tinguem en compte que amb diners, a més, ens porta divises, perquè és un sector exportador. Llavors estem contents, i, a més, amb mèrit, amb motiu, i amb mèrit propi, doncs el sector de les noves tecnologies està exportant. El sector agroindustrial està exportant bé. El sector industrial, doncs, veiem que també està... Bé, el turisme és també una entrada de divises molt forta, no? Bueno, tot això són coses que hem de preservar, penso.
Per anar acabant i donem pas ara a la tertúlia, estem parlant d'aquesta turismofòbia, parlàvem d'internet, lo fàcil que és avui en dia doncs enviar una imatge a nivell internacional, un vídeo, el que sigui. Aquesta, per desgràcia, també hem patit els atemptats a la ciutat de Barcelona. Tot això pot acabar afectant negativament el turisme?
Recono una miqueta, si
sí,
em permet.
I tant que sí.
Anem bé, i això, per mèrits propis, tenim coses bones, però també anem bé perquè altres van malament. Perquè no ens carguem allò del nen que ja comença a donar... comença a anar amb bicicleta, bueno, pots acabar anant sense dents. Perquè anem bé, malauradament, perquè hi ha països, en concret tot el que és el sur de la Mediterrània o tot el que és el proper Orient, la part d'aquesta... abans anaves a Síria i les bestieses que han fet. No? Per tant, anem bé perquè altres no van tan bé. Per tant, això tinguem en compte. I també per mèrits propis, no? I aleshores, davant d'aquest tema, vull dir, la imatge és important. Em deia que ara me n'he anat...
Sí, estàvem parlant dels atemptats...
Exacte,
si això pot afectar negativament.
Això, aviam, vull dir, potser no tant, perquè malauradament, que cada dia, quan no és Londres al metro, quan no és Londres a Trafalgar, quan no és a París, i desgraciadament ens hem situat en una societat en la que pot passar qualsevol cosa si un ximple decideix fer-ho, perquè, a més, ja hem vist que ara no es necessita una gran logística, només tenir el cap una mica a un altre puesto per fer aquestes desgràcies, importar-se en vides pel davant. I llavors, evidentment, no és grat. Nova York, Boston, recordem, no? I, per tant, això, desgraciadament, vull dir, mentre no canvien les coses i de moment no sé com han de canviar, constitueix un risc que la gent diu, si Déu vol, no passarà.
Doncs, si li sembla, senyor Alegre, anem a donar pas a la resta de contertulians perquè també puguin introduir-se en el tema i parlar d'aquest balanç del turisme.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Saludem a la Mercè Blanco, ella és empresària del sector sanitari. Mercè, molt bon vespre.
Molt bon vespre, de veritat, encantada d'estar amb vosaltres altra vegada.
Igualment que estiguis tu aquí a Ràdio Estel, al Plusvàlua d'aquesta casa. També tenim a l'Anna Boza, ella és advocada matrimonial i penal. Anna, molt bon vespre.
Hola, bon vespre, bon vespre.
I també tenim a l'Enric López Milà, ell és economista. Enric, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Primer de tot, una primera valoració de com heu vist turísticament aquest any, l'any 2017, a nivell de turisme de l'estiu.
Jo, sincerament, enllaçant moltíssim el que ha dit en Lluís, que em sembla que ha fet aquí una classe magistral. Lluís, jo crec que necessita encara, amb aquest país, no parlo de la ciutat, sinó amb aquest país, persones com tu.
Això deixem-ho per un altre
moment.
Així.
Ha començat bé, aquesta intervenció.
M'encanta. Bueno, el que m'ha dit de prohibir, que quan se prohibeix és que són incapaços d'ordenar, crec que segueixen igual. M'entens? O sigui, ara mateix han augmentat la Generalitat, ha augmentat l'impost de les tasses dels hotels, de tot això, i això els hi representa el que pagava 0,45, han pagat 0,50. Llavors, què passa? Hi ha moltes contractacions que hi han tingut, i llavors ve tota una família i resulta que els hi representa un 20%. Se n'aniran. I llavors, i com diu això, Barcelona prohibirà tours de grups de més de 25 turistes. Mm-hmm. O sigui que, escolta, això és com les bicicletes. Primer posem les bicicletes al carrer i després farem les lleis.
O sigui, primer s'hauria de fer la llei i després col·locar la bicicleta.
No ho sé, jo, aquí...
O un cop arriben les bicicletes
M'entens el que et vull dir. I aquesta és la sensació que m'ha donat. I sobretot lo del problema del que va passar amb el bus, amb aquelles injúries que va haver. A més, els senyors que ho van fer, els tenim uns quants a l'Ajuntament. O sigui que, no sé, a veure què passa. No sé que els meus companys, a veure si em posen aquí...
A veure què traiem.
Has tocat un tema,
sí.
Em permets?
I tant que sí.
El tema de les visites turístiques. Això s'ha d'ordenar, i tant. El que no és bo és 100 persones...
Totes juntes
Rambla,
allà, o un carrer bastret.
Una persona amb un megàfono i explicant el que els veïns potser no volen escoltar. Però en altres països ho tenen molt clar. Diuen, escolti, miri, ordeno, què? 15 persones... que automàticament generes treball. Perquè cada 15 persones hi ha un guia. A continuació dius, escolti'm, i megàfonos no, audioguies. Amb la qual cosa, tothom escolta perfectament, sense haver d'estar a primera línia, el que diu el guia, i, a més, no molestes a la gent. Però això és fàcil d'ordenar.
Però no prohibir, no?
Perdona, però a més són autònoms.
Ja està, tanco parèntesis perquè no volia entrar en aquest tema, però ja que m'ho has posat, una manera d'ordenar-ho positivament.
D'acord, que no es pot anar amb l'altaveu, però és que són autònoms, que el que està passant aquí és que, a veure, és que aviat què tindran que fer? Els autònoms.
No, grups de 15, i cada 15...
Per l'economia.
Marcar unes normes per poder, doncs, que almenys les activitats puguin tenir.
I a més, amb audioies, automàticament el sector de l'electrònica vendrà... Ja està, ja hi som, vídeo. L'efecte multiplicador.
Abans de donar pas a l'economista, anem a parlar amb l'advocada, parlem amb dones, després parlem amb el senyor. Anna, com ho veus?
Bé, aviam, el que no podem caure tampoc és amb el parany de criminalitzar el turisme. És a dir...
I s'està criminalitzant el turisme?
Sí, jo crec que a vegades hi ha com unes onades de moda o que davant una incapacitat d'això que deia molt bé Lluís Alegre, d'endreçar, d'ordenar, de governar, és més fàcil prohibir, sinó criminalitzar. Són dolents. No, doncs precisament en vivim i si ho fases aquestes lleis, que dèiem, aquestes normes de convivència i convius també amb aquest turisme, negativa, doncs ho positivitzes. I a vegades aquesta incapacitat es tradueix en fàcil, és dolent, i efectivament no ho és. I després, amb el que deies també dels atemptats d'aquest estiu, home, és veritat que s'ha vist que efectivament tant a Barcelona com a Cambrils no hi ha hagut un sentit negatiu d'això. Llavors també potser també va ser en el seu moment com es va aplaudir la gestió que es va fer des de la Generalitat també d'aquests actes i inclús el cònsol que hi ha aquí a Barcelona felicitava l'altre dia per tots els britànics que van estar aquí i tot, la facilitat que de tots els serveis, tant de la policia, dels hospitals, que es va donar. Això ha sigut, doncs, també, no hi mal que per bé no venga, ha sigut una desgràcia, però s'ha gestionat bé i no hi ha hagut una repercussió negativa. Llavors, ben gestionat, amb una facilitat normativa, amb una facilitat de convivència, es positivitza. I jo, bueno, potser també és el meu tarannà, però s'ha de ser positiu i s'ha de veure des d'una perspectiva que beneficia a tothom.
Uh-huh. Enric López Milà, que encara no t'hem escoltat.
Sí, a veure, jo estic d'acord que tot s'ha d'ordenar, no? Pensem, per exemple, el que seria el trànsit a Barcelona si no hi haguessin normes de circulació. Uh-huh. I els morts es comptarien per centenars cada dia, no? Per tant, és obvi que s'ha d'ordenar tot. A veure, és cert, i volia fer unes reflexions una mica coincidint, vaja, pràcticament totalment del que diria el Lluís Alegre, no? És obvi que tothom té dret a viatjar i tothom té dret a fer turisme. I és obvi que el low cost ha vingut per quedar-se. I això, doncs, bueno, ho hem de tenir assumit. Ara, també és obvi que tota indústria ha de ser sostenible en el temps, perquè si no, s'acaba morint, no? I una indústria com el turisme, amb tot el que ha representat pel país des dels anys 60, i aquí voldria fer un incís en l'ajut al canvi de mentalitat de la població. Vull dir, ha sigut una gran influència a altres formes d'entendre la societat que, en un moment en què aquí la democràcia no sabíem el que era i que ens van ensenyar el que era la llibertat i la democràcia i va fer canviar en el seu moment la mentalitat de molta gent.
Ens va aportar valors, no?
Ens va aportar valors, no només divises. Mm-hmm. I això, a vegades, penso que s'oblida una mica. Ara bé, com tota indústria diem que ha de ser sostenible, el turisme ha de respectar l'impacte mediambiental. És evident que quan va començar els anys 60, doncs tot s'hi valia perquè no hi havia aquests problemes. Ara, potser ens ha de mancar, o ens manca encara, un debat de veritat, que ja s'ha apuntat aquí, entre el turisme de quantitat o el turisme de qualitat. Vale? Perquè tinguem una determinada creació de riquesa, sempre hem de jugar amb dos factors. El marge i la quantitat. És obvi que quan més petit sigui el marge de la teva transacció, més quantitat de transaccions hauràs de fer. I al revés, quan més alt sigui el marge, menys transaccions hauràs de fer. Traduint transaccions per persones que venen, per turistes, uh-huh, per entendre'ns, és obvi que si tu ofereixes turisme de borratxera, doncs tindràs els resultats del turisme de borratxera. I si tu, i ara per posar el contraposat, no? I si tu ofereixes turisme de golf, doncs tindràs els marges del turisme de golf. Però, clar, aquí no oblidem, que massa vegades crec que s'oblida, l'impacte medioambiental que dona el turisme de borratxera o el turisme de golf. Si tu, i dic aquestes dues formes perquè ens entenguem, eh? Vull dir, no estic dient que s'han de fer camps de golf. Uh-huh. A veure, si tu necessites molta gent perquè amb un petit marge reuneixis aquest 12% del PIB, hauràs de fer molts hotels, molts bars, molts restaurants, etc etc. Si tu busques un turisme que et doni un marge molt alt, amb menys hotels podràs... dic hotels i instal·lacions en general.
Perquè tindràs més beneficis, clar.
Però és que, a més, i ara sí que parlo de golf, un camp de golf és una preservació de la natura, perquè en un camp de golf hi ha arbres, hi ha plantes, hi ha animalons, etc etc. En una zona d'hotels i bars i restaurants, pocs arbres i pocs animalons, a part dels que veuen. Uh-huh. No? Vull dir que realment aquest debat no es fa perquè possiblement, des d'un punt de vista demagògic, no interessa fer. I aquí enllaço amb allò de la criminalització del turisme. A veure, criminalitzar el turisme, per mi seria menjar-nos arrostida la gallina dels ous d'or. Podem fer un àpat magnífic, però s'ha acabat el bròquil. I això penso que és absolutament irracional. No? I per últim, el tema de... una cosa. És evident que sembla que hi hagin forces que estiguin, tot i que promouen la distribució de la riquesa, cosa que crec que estem tots d'acord, el que realment promouen és la destrucció destrucció de la creació de riquesa. I malament es pot repartir riquesa si no se'n crea. Per tant, anar-se carregant una indústria que és tan important em sembla molt irracional des del punt de vista, de tots els punts de vista, vaja. I per últim, el tema del terrorisme. Bé, el terrorisme, per desgràcia, és un fenomen global. Penso que no és objecte d'aquesta tertúlia i pel que m'hi respecta, jo no hi entenc com es pot acabar amb això. Ara, com, precisament perquè és un fenomen global, penso que tothom hem après a conviure amb aquest fenomen i, per tant, no crec que sigui determinant en què vinguin o no vinguin turistes.
A lo millor va afectar en el seu dia quan a París es va sí. cometre el primer atemptat, no?, perquè va ser la novetat, però avui en dia ja... I ens, per desgràcia, ens hem habituat a què pot passar a París, com el que deia el senyor Alegre, no? Pot passar a Londres o, per desgràcia, també pot passar aquí a Barcelona. Abans de donar pas als temes de la setmana, voldria parlar també una mica de com veuen el futur. Idees. Hem parlat d'internet, hem parlat d'Airbnb, hem parlat dels apartaments turístics. Com s'ha d'afrontar el turisme de futur? Parlant de redistribució, senyor Alegre.
Sí, i s'ha tocat un tema que em sembla que és molt important, el de low cost. És a dir, el
tema... Estendeix cap al low cost?
Estendeix. Per què? Perquè estem passant a nivell global, i aquí particular, tres quarts del mateix, un moment d'unes crisis econòmiques fortes, crisis en tot el que és el sistema financer, que ha tingut una repercussió directa amb la majoria dels ciutadans, directa o indirecta, a tothom, no? I aleshores tothom mira preus. I té l'obligació de mirar preus. El que passa que és el que ha comentat el company. En el moment que tu tot ho justifiques a base de reduir marge, la feblesa dels operadors augmenta. I això és un perill. I quantes vegades hem vist gent que s'ha quedat a terra perquè la companyia aèria, que abans eren els de bandera, amb uns preus caríssims, però tothom deia, oh, no? Avui en dia vas a un aeroport i veus quantitat de noms que en fi, que el 90% de la gent no sap ni d'on venen, ni on van, ni què són, no? I de tant en tant, s'han quedat a terra. I, per tant, aquest és aquest tema que em sembla que, de cara a futur, el low cost ha arribat, com bé ha comentat un amic, per quedar-se, el que passa és que s'ha d'administrar.
Ara, aquest tema me'l guardo, el tema de les companyies aèries, i introduirem l'última part del programa parlant del que ha passat aquesta setmana amb Ryanair. Ràpidament, no sé com veieu el futur...
Jo el que he vist és que, clar, tenen una guerra, tota aquesta gent, lògic i natural, perquè el low cost és com més gent hi ha, suposo que més beneficis, però jo, sincerament, són com unes dictadures increïbles. O sigui, tu has de passar, per poder viatjar, has de passar tot això, que només, arribarà un punt que diuen que millor tindràs que anar de peu. O sigui,
jo, perdona,
prefereixo quedar-me a casa. T'ho dic en sèrio. Prefereixo quedar-me a casa.
Que has de pagar maletes, a pagar...
Si no puc viatjar, com Déu mana, com em deien a casa meva nena, s'ha de tenir per menjar i anar al metge. M'entens? I aquesta és la realitat. I la gent s'ha pensat que jo puc fer el mateix que el meu director general. Jo ho sento moltíssim.
Anna.
Aquesta és la meva opinió.
Sí, jo crec que sí. El que passa que és veritat que s'ha democratitzat, potser, el viatge. No? És una cosa
aquesta
més genèrica,
és la paraula, no?
Jo crec que sí, perquè abans, per exemple, jo recordo quan era més petita, doncs era com allò de que la gent anava a l'estiu al poble. Tothom tenia un poble. Jo no sabia que tanta gent tenia pobles. Tothom acabava anant al poble. Jo potser sí que viatjava, però ho trobava que era com una cosa més excepcional. I ara te n'adones que no, que tothom viatja...
Viatjaves un cop l'any, potser era com a gran viatge. Sí. I era, últimament, bueno, podem viatjar inclús els caps de setmana. Me'n vaig un cap de setmana a París, a Londres.
I t'agrada. I ho disfrutes. I després també, doncs, jo crec que també ha d'haver-hi totes les possibilitats econòmiques. Efectivament, jo també, aquests low cost, també jo també m'ho miro, però tampoc m'ho crec. Duros a quatre pessetes no n'hi ha. I això també ets deien, i dius o quatre pessetes no n'hi ha, i després s'ha de mirar les possibilitats variades, és a dir, viatjar amb la família, viatjar amb nens, totes aquestes possibilitats que se t'ofereixen estan bé perquè s'agafen, és a dir, no és només ja el viatge de cap de setmana de quan ets més jove o quan ets single, sinó també la possibilitat de fer-ho en família, la possibilitat de fer-ho pels nens, i totes aquestes ventalls doncs s'han d'afavorir perquè tant les agafes tu com que la gent pugui venir també aquí a...
I tornant a el que deia en López Millo, sobre el tema del low cost, l'estructura del lleure de la gent ha canviat. Tu et refereixes, Anna, quan s'estiuejava.
Sí, 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 que la gent anava a un poble i es quedaven allà.
Tres mesos.
Sí, i ara no.
La canalla, al poble,
el pare
treballant.
Anaves amb la família.
Avui en dia les vacances, ja ho veus, a l'estiu potser són 10 dies, 15 dies, sí. El lloc que abans entre cometes, estiuallava, i llavors que fas molts caps de setmana.
Això mateix.
I això permet... Aviam, tota la gent jove que viatja és gràcies precisament a aquestes oportunitats que, a més, són bones. El que cal és que gestionin correctament.
I que no només és això.
La banderilla negra, segurament, és amb l'empresari que ho gestiona incorrectament i amb l'autoritat que permet, doncs, dur-vos a quatre pessetes. Per tant, sembla que s'ha d'aprofitar el bo, perquè això permet desestacionalitzar i llavors poder anar un cap de setmana, doncs, escolta'm, on sigui, a Lleida o a Praga.
Sí.
I pràcticament a vegades et surt més barat una Praga que una Lleida.
Aquesta... Avui en dia, a vegades sí, eh?
Aquesta és l'altra, també, diria, incògnita, que algun dia algú l'haurà de... Vamos, no, però ara no fem broma fàcil, però és que és real, això, sí, no? Però això també és bo, perquè desestacionalitza.
I
en comptes de concentrar-ho tot en un mes i mig, doncs pràcticament veus que en aquest moment el gener ve gent, el febrer ve, menys que l'agost, però déu-n'hi-do. I per tant hi ha un procés de desestacionalització, el que permet és fugir de tanta temporalitat, també. Aquest tema també s'ha tocat abans una mica de passada i no es pot tocar tot en una poca estona.
Està bé que durant tot l'any no puguin venir turistes i que no estiguin tots concentrats en al juliol i sobretot al mes d'agost.
Desestacionalitzar.
Enric?
Sí, no, la diversificació sempre és bona, en principi. Després es pot matitzar, però com a principi penso que és bo. A veure, ja no centrant-nos només en el low cost, el que deies de les diferents tipus de plataformes, etcètera. Tot aquest canvi estructural que està havent-hi o d'oportunitats de gestió que hi ha en el món turístic. Ara recordava que fa aproximadament un segle en les ciutats hi havien els cotxes de punt, que eren els cotxes de cavalls que et recollien en una cantonada i et deixaven en un altre puesto, no? En pocs anys, vol dir en un parell o tres d'anys, van desaparèixer i van aparèixer els taxis. I això és així.
Es van adaptar, també, no?
Bueno, suposo que el que era el cotxero d'un cotxe de punt, doncs potser va aprendre a conduir i es va convertir en taxista, però el que no va ser capaç doncs va tenir que canviar de feina. I això és una constant en la història del món. Les coses canvien, les indústries canvien...
Estem davant una revolució industrial, com la que va haver-hi al segle XIX?
Sí, sí. Però això no és dolent. Això no és dolent, perquè això, a veure, necessàriament dolent. Vull dir, el que hi hagi en revolucions industrials, o revolucions econòmiques en aquest sentit, canvis de paradigma econòmic, diria jo, més que revolució, en principi no és dolent.
Perquè si no haguéssim, afectada.
Pensem que si no haguessin hagut canvis de paradigma, la humanitat encara vivia penjada dels arbres. Per tant...
Si no tindríem roda encara.
Clar, vull dir, en principi els canvis de paradigma són bons. Ara bé, i això comporta... Cada canvi comporta uns sacrificis i unes adaptacions. El que no se sap adaptar, doncs, lògicament, ho passa malament. El que s'ha de procurar és que hi hagi pa per tothom, per dir-ho d'una manera planera, i aprofitar el canvi per millorar el nivell de vida de tothom. Aquest és el punt.
El turisme realment és un tema que podríem estar hores i hores parlant, perquè, com dèiem, és un 12% de l'economia de Catalunya de base, però després s'ha estat tot el que deia el senyor Alegre, no? les empreses que construeixen les llençols, o fins i tot totes les persones que viuen gràcies al que consumeix la gent que treballa al turisme. No vull deixar de parlar de temes d'actualitat. Entrem, si us sembla, per exemple, ho lliguem amb el tema de Ryanair, que parlàvem de la companyia de low cost, perquè ha suspès més de mig miler de vols amb origen o destinació a l'estat espanyol. I això doncs, ha provocat que molta gent es quedi a terra i la companyia només els dona 50 euros als afectats. El govern espanyol preveu sancionar amb uns 4 milions i mig d'euros aquesta aerolínia. En total són 4.000 vols cancel·lats, són mig miler aquí a l'estat espanyol. No sé com us sembla i què es pot fer davant... Tu compres un bitllet d'avió i te trobes un dia que t'han cancel·lat el vol i et quedes a terra i et donen 50 euros.
S'ha d'anar a una agència de viatges, perdoneu. Soc una romàntica. Hi ha que anar a una agència de viatges. Aquells senyors, que són uns professionals, i en aquest moment me deuen estar fent petons, només per dir-ho, doncs et dirien...
És la Mercè Blanco. Si algú ens escolta d'una agència, que la busqui després.
No, és veritat. Escolta,
és que encara no he fet vacances aquest
any. No, ui. Però, és cert, escolta'm. Llavors aquella gent a dir, fes això, fes l'altre. Però en el fons penso, ahí tienes.
No és tan senzill, eh? Vull dir, perquè pensem que les agències de viatges pel que faci falta. I aleshores hi han coses que, evidentment, abans s'ha esmentat, per comprar un bitllet per anar a Madrid, pont aeri, havies d'anar a una agència de viatges. Bueno, doncs, evidentment, aquest tema avui ja ningú ho fa. Mm-hmm. Per tant, dic, escolti, m'ha de continuar i aniré a continuar anant a buscar el bitllet d'avió. Cada cosa té una utilitat per lo que té utilitat. I el que no serveix, tot per tot. I aleshores, l'agència de viatges, sí, per el que faci falta, quan exigeix professionalitat, quan és un destí desconegut, o bé quan has d'organitzar un event en el qual intervenen moltes coses, des de la recepció, l'hotel, el millor inclús la restauració, el lloc on s'han de reunir. Ara, per determinades coses, no. I llavors, aquí sí que em sembla que és un problema de qui va donar a Ryanair tants slots perquè puguin fer el que estan fent i, a més, jo diria, voldria ser molt mesurat, amb poca consideració cap al que paga. Perquè, en el fons, Ryanair no és de l'amo. Ryanair és del que compra un bitllet i permet que aquest senyor pugui fer el que fa, no? Mm-hmm. I aleshores ell s'ha aprofitat segurament d'una conjuntura, va ser el primer, però hi ha altres low cost que funcionen bé. Mm-hmm. Sí, per tant, com
tenim
sempre...
Tenim Wally, per exemple, no?, que és d'origen català i que, bueno, sí, funciona del tot bé, però...
El que no es pot anar és d'on va la gente, no? Amb ramat, no? Vull dir, s'ha de saber utilitzar cada cosa per el que toca. I si no en saps, demanar consell.
Mm-hmm. Sí, si perdem una mica el sentit comú, que penso que és el que s'acaba perdent, passen aquestes coses. A veure... Ryanair és la companyia de low cost probablement més barata. Per què és més barata? Pues perquè paga més malament. I aleshores què li ha passat? Doncs que els seus pilots han trobat una altra companyia de low cost, que és la Norwegian, mm-hmm. que, per cert, així com volar amb Ryanair és una experiència que no s'oblida, pues volar amb Norwegian també és una experiència, però més positiva. Mm-hmm. Vale? I amb això no vull fer publicitat, és simplement...
Bueno, ell és l'Enric López Milà, si també l'escolta. Ho sàpiguen.
Gràcies. Bé, clar... Se'ls han emportat no sé quants...
140.
Sí, la tira de pilots. Però això és una cosa que t'ensenyen el primer dia que entres en una facultat econòmica, és la llei de l'oferta i la demanda. Uh-huh. Si tu pagues poc, doncs els teus treballadors qualificats se t'aniran a un altre lloc. I és així. Uh-huh. I això és el que els ha passat a Ryanair. Però, clar, també hi ha l'inversa, no? I aquí ja s'ha dit avui, el de duros a quatre pessetes. Escolta, a la vida no existeixen duros a quatre pessetes. Aleshores, el que viatja i s'arrisca a anar amb una companyia que d'entrada ja veus que la cosa no pot funcionar perquè no es veu clar com surten els números, doncs has de ser conscient de que t'estàs arriscant més, que si voles, ja no dic amb una companyia de bandera que et cobrin uns preus més elevats, sinó bueno, una mm-hmm. cosa que sigui una mica equilibrada. Clar, però això és sentit comú. No és sentit comú per part dels empresaris que gestionen les companyies low cost i sentit comú pels clients que compren les...
I que contracten.
Que mm-hmm. contracten, no?
Anna, un minut i mig, que traieu un altre tema i així...
Sí, no, només per dir, potser en relació amb el de l'agència de viatges, jo també sóc molt fan, jo sempre vaig veure el Miquel, ja ho sap, és perquè t'assessoren, Miquel, sóc jo. Escolta'm, per t'assessoren, i a vegades et donen la possibilitat d'agafar assegurances, per mm-hmm. exemple. Jo que suposo que la Mercenar, per aquí t'assessoren una mica del risc, de quina companyia tu pots preguntar i et diuen com està funcionant. Jo més que res, jo suposo, perquè és el que faig, també pregunto, que a quina d'allò, qui ho agafa una assegurança o no l'agafis, t'assessoren. I aquest punt d'assessorament és el que no el tens quan ho fas tot per internet, amb el sentit d'una persona experimentada que et pugui dir el què. Jo ja ho deixo aquí per anar ràpid.
No, jo més bàsicament perquè ens falten 100 minuts per acabar el programa i també m'agradaria parlar del que està passant aquests dies a nivell polític. No parlar de si del que passa a nivell polític, sinó si això pot afectar a l'economia de casa nostra. Pot acabar afectant d'alguna manera?
Home, Alegre? Aquests dies són dies tristos, perquè veus que una mica, com diuen els castellans, perquè se n'enterin, la sin razón se ha impuesto. I, per tant, això no acabarà malament. I el que abans era un problema de los catalanes, ara és un problema de tots. Per tant, que parin cura i que mirin de no provocar, de no tirar més benzina al foc, perquè dels de casa em pots sentir, em pots dir, però no t'agrada sentir-ne. Uh-huh. I, per tant, cuidado. I, naturalment, l'economia és un sector que vol una certa tranquil·litat. vol tranquil·litat, perquè quan un fa un acord, doncs mira de que aquest acord sigui durable. I llavors, quan veu, doncs, que què passarà, i la gent, no ho sé, ja ho veurem, xoc de trens, bueno, escolti'm, doncs això és el contrari per poder tenir un creixement estable i, a continuació del creixement, doncs, cercar doncs, unes polítiques de redistribució perquè cada vegada tothom visqui millor i no es produeixi que uns molt i els altres pocs, sinó... Per tant, si volem fer una tasca, diríem, de profunditat, es necessita una certa pausa i, per tant, això ajuda. En principi, no ajuda. Fa mal? Potser no, perquè la gent té més seny que molts dels que ens manen, no? Però, dit això, no és bo.
Perquè la gent, quan inverteix, vol invertir en alguna cosa que sigui estable, no? i que generi doncs, uns beneficis. Donem la volta així? Doncs,
sí.
Vinga, va,
sí.
Doncs, Mercè.
Jo el que penso en aquest moment és que l'empresari o l'empresa o la gran empresa no té sentiments. Com diem aquí, la pela és la pela. Això no vol dir que es quedaran, no es quedaran, se n'aniran. Jo sóc incapaç, però sí que reconec que el gran empresari no té la consciència ni els sentiments. El que van és a invertir o van a tenir un rendiment dels seus cèntims i aquests fondos de valors i podríem parlar-ne. Llavors, aquí està. Llavors, em sembla que una cosa va per un lloc i l'altra va per l'altra.
Enric.
Sí, jo voldria fer una consideració prèvia, no? Quan en qualsevol país del món una força política es pensa que és l'Estat, la democràcia té mala cabuda. Això d'entrada. I amb l'aspecte de com afecta a l'economia... A veure, l'economia necessita... Bueno, ara li robaré la frase a l'Anna, no? Necessita seguretat jurídica, Necessita estabilitat. Necessita una estabilitat, un marc estable a llarg termini, un horitzó estable a llarg termini. Si això no està, doncs, escolta, l'economia se'n va a un altre cantó. I això és un tema que em sembla que no s'ha valorat, o no s'està valorant suficientment.
Anna, abans de donar un minut, ara et dono dos o tres.
Ah, sí?
Si és que endavant, tot per tu.
Gràcies. Home, sí, jo també penso que són uns moments convulsos, és uns moments tristos, et sents que els teus drets fonamentals doncs, poden ser tocats, més enllà d'una ideologia política o no, necessites uns moments de seny. Jo crec que s'ha d'imposar el seny, que ens hem de prendre tot amb tranquil·litat, amb perspectiva, que no ens agrada el que està passant, siguis de la ideologia que siguis, és a dir, a l'hora de dir votaràs el que voldràs, però entens que un dret tan fonamental no pot ser un problema tan gros. Necessites veure com els dirigents vagin també encauzando no? el tema, tant uns com uns altres. Nosaltres tenim també els nostres sentiments com a poble. L'economia, clar que se'n pot ressentir, perquè des de fora a l'estranger ho poden percebre també d'una altra manera, i a l'hora d'invertir aquestes grans economies i fons d'inversió, doncs efectivament s'ho miraran, amb la qual cosa podem sortir-ne tots ressentits. Llavors, des dels nostres polítics, agafant també les paraules que deia molt bé avui el Lluís Alegre, no? Vidiant de saber ordenar, han de saber governar pel bé de tots. I també agafaria aquesta frase que m'ha agradat quan l'ha dit, que els sentiments s'han de valorar amb la raó. És a dir, tots hem de tenir sentiments a flor de pell, però hem de posar aquest seny. Pel bé de tots, també. És a dir, inclús, jo també ho penso, a vegades els nostres polítics sembla que van amb unes converses i nosaltres estem aquí, però tampoc ens deixem manipular. Necessitem una seguretat jurídica, que els drets fonamentals siguin respectats, que som persones, que tenim dos dits de seny, que s'ha democratitzat el viatjar, s'ha democratitzat tot, tots ho tenim, és a dir, som tots potser més intel·ligents, més cultes, però que la crispació ha de baixar i hem de ser capaços de mantindre una estabilitat pel bé, com avui estem en el plusvalor economia, pel bé de l'economia i pel bé de tots nosaltres.
I és que l'economia ens afecta i molt el nostre benestar perquè és un dels pilars de la nostra societat. Se'ns acaba el temps. Lluís Alegre, economista, exconseller de Turisme i actualment vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Un plaer, moltíssimes gràcies. Com deia abans la Mercè, hem après moltíssim avui a vostè.
Això és una classe magistral.
El plaer ha sigut meu també de poder compartir amb tots vosaltres uns criteris i contrastar i entre uns i altres mirar aviam si podem posar un bri de llum.
Ho hem intentat i jo crec que hem aconseguit, almenys una miqueta. Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, també un plaer i gràcies per haver vingut al programa.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
L'Anna Boza, advocada matrimonial i penal, gràcies també per haver vingut.
Moltes gràcies.
I també gràcies a l'economista Enric López Milà per haver vingut al Plusvàlua.
Moltes gràcies.
Se'ns acaba el temps, tornem dijous que ve, com sempre, a partir de les 8 del vespre a través de Ràdio Estel. Ja saben que el Plusvàlua és un programa del Centre
Centre d'Estudis Econòmics i Socials, al CES. A la producció hem tingut a la Mireia del Pozo, al control tècnic al Toni Huguet, i rebent una salutació de qui els ha acompanyat, de Quim Esteban. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.